Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, som al Supermatí, som a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Durant els darrers mesos, ajuntaments d'arreu de les comarques gironines, entre ells la Bisbal, han aprovat una moció en contra dels matrimonis forçats. Aquesta és una de les propostes, una proposta que està impulsant l'entitat Valentes i Acompanyades, amb la voluntat que els municipis catalans es declarin lliures de matrimonis forçats i es comprometin i comprometin recursos per erradicar-los. Per parlar-ne, ens visita la directora de l'entitat Valentes i Acompanyades, la Carme Vinyoles. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què va néixer aquesta voluntat d'impulsar aquesta acció als ajuntaments? Com neix Valentes i Acompanyades?
Bé, Valentes i Acompanyades va néixer ja fa 10 anys, a l'any 14, per la voluntat d'algunes noies que vivien en el nostre entorn, a les nostres ciutats, a les nostres veïnes, que començaven a traslladar aquesta problemàtica que es trobaven respecte a les seves famílies, que per una qüestió de tradició, a partir d'un moment determinat de la seva edat, doncs ja les estaven buscant un marit que elles no volien de cap manera, elles volien continuar amb la seva vida, amb els seus estudis i ser dones lliures com qualsevol altra persona, no? Així, per donar suport a aquestes noies, aquestes joves, i per posar sobre l'agenda, la taula, no?, a l'agenda pública, la problemàtica dels matrimonis forçats, que llavors era totalment desconeguda, va ser pel que va néixer Valentes i Acompanyades. I respecte als ajuntaments, nosaltres pensem que després de 10 anys de funcionament s'ha fet molta feina, hem atès més de 400 noies a nivell de Catalunya, però pensem que encara la pràctica del matrimoni forçat no és prou visibilitzada ni prou abordada, que encara tenim moltes veïnes doncs, en les poblacions que estan patint aquesta violència i que es desconeix bastant. I per això ens ha semblat que seria molt important fer aquesta campanya de sensibilització i de compromís, no?, per tenir el compromís dels municipis que des de la proximitat doncs, són capaços de poder detectar més casos de situacions que es produeixin i de poder treballar conjuntament amb ells per prevenir-los, per erradicar-los, perquè al final el que ens interessa tots plegats és que no existeixi aquesta violència.
Teniu la sensació que la cosa ha anat a més o ha anat a menys?
Depèn de com tu miris. A més, segur, perquè abans no se'n parlava i no hi havia absolutament cap recurs, no?, per atendre aquesta realitat, no? Llavors, el fet de posar-ho en l'agenda pública, doncs això està fent que moltes més persones o moltes més joves coneguin que poden tenir un recurs, un suport per no haver de passar per aquesta violència. Crec que va més en el sentit que com més se'n parla, més casos apareixen a la llum pública, perquè és una pràctica que queda encara molt amagada dintre l'àmbit familiar i comunitari. I llavors és com la violència doncs, masclista, no?, de fa molts anys aquí, que es quedava també dintre l'àmbit familiar i molta gent no coneixia el que passava a dintre les cases, no? Doncs ara és una cosa semblant que val la pena doncs, que es conegui, que es faci públic i que entre tots plegats, també els càrrecs municipals, evidentment els tècnics, però totes les persones, tota la ciutadania, prenguem consciència de que existeix i estem alertes perquè de vegades alguna jove ens pot confiar alguna situació que li està passant en aquest sentit, no? I que després tinguem els recursos per poder-li donar l'acompanyament que necessita per superar-la, per no haver-hi de passar.
A què compromet els ajuntaments aquesta moció que es van aprovant en diversos ajuntaments de les comarques de Girona?
Sí, d'entrada, que es declarin lliures de matrimonis forçats ja és una mena de posicionament polític, un compromís que crec que pot actuar molt com a taca d'oli perquè molts altres municipis doncs, ho vagin fent. I llavors els compromisos concrets estan a nivell pràctic, diguéssim, no? Nosaltres proposem, amb l'experiència que tenim de 10 anys, proposem tot un seguit de formacions a càrrecs i a tècnics municipals que siguin de l'àmbit doncs, de la sanitat, de l'ensenyament, treballadora social, l'àmbit jurídic, etc. Formacions perquè puguin formar-se justament amb la capacitació per detectar casos, perquè creiem que encara els matrimonis passen molt desapercebuts perquè són poc coneguts, no? Llavors, aquestes jornades de formació, tenim molta confiança, perquè esperem que aquí també es generarà una xarxa de col·laboració entre els tècnics municipals i l'entitat de les acompanyades, per poder anar abordant totes aquelles situacions que es produeixin, i sobretot per prevenir. A nosaltres el que ens interessa moltíssim, i crec que a tothom, és que no se produeixi un matrimoni, no? Que es pugui evitar i que aquesta noia no hagi de passar per aquesta situació. També és cert que des de la nostra associació atenem joves que sí que han estat casades contra la seva voluntat en un moment determinat i que després s'empoderen i es fan fortes per poder-ne sortir, perquè no ho accepten, no? I en aquest moment, i amb això també els ajuntaments poden donar suport, cada una de les noies que ve valentes i acompanyades es fa un treball amb ella, perquè s'ha d'aconseguir que tiri endavant a partir de molts fronts oberts que té, de vegades de tipus administratiu, amb temes de papers. Sovint ha hagut d'interrompre els seus estudis, ens interessa molt que continuï estudiant, perquè serà un dia per poder tenir la plena autonomia, un altre dia. Treballar amb inserció laboral. Sobretot, molt important, treballem la part emocional amb altres referents del grup comunitari i la part psicològica, perquè pateixen uns traumes molt terribles quan es troben en aquesta circumstància. Imagineu-vos què representa per una noia de 16, 17, 18 anys haver-se d'enfrontar la família i quedar-se sola si no té un suport doncs, per viure lliurement com ella voldria, no? Llavors hi ha una tasca al voltant de cada noia per recuperar-la d'una violència com aquesta patida, en la que considerem que els ajuntaments des de la proximitat podem col·laborar molt eficaçment per donar-li aquest acompanyament i que pugui superar-ho. Mm-hmm.
Quins recursos existeixen, però? Perquè ara ens parlàveu de recursos municipals, tots són municipals, hi ha recursos també de la Diputació, de la Generalitat, com es pot lluitar contra això?
Bé, de fet, nosaltres tenim recursos propis, Sí, o sigui, tenim un conveni amb habitatge de la Generalitat i tenim alguns pisos insuficients, evidentment, però bé, perquè hi ha llista d'espera, però tenim alguns pisos en els que les noies s'allotgen, les que necessiten sortir del domicili, n'hi ha que no necessiten sortir del domicili, no? Llavors nosaltres tenim recursos de la Diputació, evidentment ens presentem a subvencions, no? Tenim doncs, recursos de la Diputació, del Departament d'Igualtat i Feminismes, del Departament de Drets Socials, de la Fundació Bancària, de l'Obra Social de la Caixa, i de diferents municipis puntuals també. Valentes i acompanyades té en aquests moments 4 persones treballant com a professionals i fent les atencions a les joves i fent també doncs, tota aquesta interessant xarxa de formació, no? Intentant sensibilitzar, formar, perquè això es conegui més bé, i sobretot treballar en xarxa, doncs en això, amb treballadors socials, de vegades amb policies, quan ho requereix, tenim situacions de noies que perquè no volen passar per aquesta pràctica, les envien al país d'origen dels pares, i allà doncs els que tenen la documentació, els passaports, aleshores tenim que treballar doncs, amb els consulats, d'acord amb la subdelegació del govern, no?, de Girona, en aquest cas, i amb els consulats respectius perquè aquesta noia pugui tornar a ser documentada i pugui tornar a venir al país. És una situació, són situacions molt dures, la veritat, i molt diverses també, no? Cada noia necessita una atenció diferent, sí.
Mm-hmm. Clar, aquestes negociacions, sobretot internacionals, per intentar que les noies puguin tornar, sí. Deu ser de lo més complicat que feu.
Sí, és el que ens fa patir més i és el que pateix més la noia, perquè no saps mai quin resultat tindrà. saps? Vull dir, moltes vegades marxen confiades, pensant que se'n van a fer un viatge de vacances, a conèixer la família dels seus pares, perquè moltes noies que trobem en aquestes circumstàncies són nascudes aquí a Catalunya. No, no pensem que això és una problemàtica que passi només a països llunyans, que sí, eh? Però vull dir que recalquem que tenim les coses, són les nostres veïnes, eh? Que van a l'escola, que van a l'institut, que te les trobes en el centre de salut, en un autobús, etc. Doncs, com dius, quan estan en països llunyans, on els drets de les dones es respecten menys i on no ho té fàcil, no? Moltes vegades han de fer el possible per escapar-se d'un lloc on estan retingudes i aconseguir anar davant del consulat, perquè el consulat doncs, pugui donar-los un visat per poder tornar a entrar altre cop en el país, no? Això a vegades és una miqueta filigrana. A veure, per sort no són la majoria dels casos, però entre 14 i 15 casos sí que els hem treballat en aquest sentit. Mm-hmm. I noies que han estat detingudes bastants anys, eh? També. Recordo una germana gran, amb germans petits, que va aconseguir tornar després d'haver estat 7 o 8 anys detinguda al Senegal. I ara havent nascut a Girona, eh? I havent sigut portada de petita cap allà perquè s'acostumés a seguir les normes de la tradició, perquè és clar, també és cert que les famílies que practiquen els matrimonis forçats, ells no en dirien forçats, ells dirien que segueixen unes normes que tota la vida ho han fet d'aquesta manera i que li ofereixen a la filla una seguretat, no? Clar, aquestes famílies tenen com molt clar que han de buscar-li un marit segur del mateix grup, no?, a la noia. Llavors, les noies que s'hi rebel·len han de tenir coratge, han de ser valentes, perquè és enfrontar-se a tot el nucli familiar, ser rebutjades, no?, i entrar en un altre món, no? Per sortosament, moltes noies que ja han nascut a Catalunya, han vingut de molt petites, ja han estat socialitzades en les dues cultures, no? I llavors ho tenen com més clar quin camí volen seguir, no? Dels dos.
Això facilita la conscienciació cap a les pròpies noies?
El fet d'haver nascut aquí... Sí. Jo crec que sí, perquè han tingut molta més obertura de ments, o sigui, han anat a l'escola, han vist com viuen les seves companyes, no? Han parlat de temes d'igualtat, han fet tallers de temes d'igualtat, i elles veuen un món en el que voldrien continuar normalment, eh? Normalment voldrien continuar, doncs, amb els seus estudis, els fa il·lusió, doncs, un altre dia, doncs, ser totalment independent, no dependre de ningú, no? Ningú que hagi de proporcionar els seus propis recursos, i realment també viure la vida de joves que necessiten viure, no? I, esclar, aquestes joves estan com més segures dels passos a prendre, perquè coneixen més la nostra societat. Una altra cosa és noies que les puguin portar traficades a 7 anys, a 17, no?, que ja no s'escolaritzen aquí perquè ja no és obligatòria l'escolarització i llavors normalment les famílies fan que visquin molt en els seus propis entorns sense permetre'ls que surtin gaire del cercle doncs, cultural que viuen elles, no? I aquestes noies moltes vegades es troben casades, ni que sigui telemàticament, perquè això també passa, amb persones d'altres països i de vegades, en aquests casos, amb l'objectiu de que aquestes noies com que tenen papers estan regularitzades, al casar-se amb persones d'altres països faran que aquests marits puguin venir aquí a Espanya, viure aquí, no? I aquí pot haver-hi una compensació monetària al darrere, no? Llavors, clar, aquestes noies que han arribat aquí a 16, 17 anys, nosaltres n'estem atenent, que ara en tenen 18, 19, 20, aquí cal fer un treball també de molta conscienciació sobre el que són els drets de les dones perquè entenguin bé que els hi ha passat, perquè no ho accepten casar-se amb algú que no volen, però també cal que comprenguin que estan patint la violència masclista, com és la vida aquí, quines oportunitats tenen, com els repercutirà positivament si van a l'escola d'adults, aprenen la llengua, després fan un cicle formatiu, cal un treball de més conscienciació en relació amb elles. Uh-huh. les situacions són molt i molt diferents, eh? No hi ha un patró comú, és cert, això.
Per acabar, quins del nostre entorn, del Baix Empordà, quins municipis han aprovat aquesta moció i quins espereu que ho puguin fer aviat?
Bé, ara, de fet, estem començant, amb aquesta moció, i som una entitat petita, i encara no hem fet una campanya molt forta. Nosaltres vam començar, doncs, el novembre, amb un assaig a Girona. A Girona Ciutat es va aprovar, i després hem anat presentant, perdó, a la Bisbal, el 25 de febrer, bueno, doncs dic en general, a Olot també, el mes de març, a Banyoles també el mes de març, Arbúcies també, i ara properament serà a Llagostera, d'aquí un parell de dies a Llagostera. Encara abans de l'estiu creiem que farem 3 o 4 municipis més, però la idea és el mes de setembre ja una miqueta amb els resultats obtinguts en aquests municipis, revisar una miqueta i ja estendre una campanya a nivell de Catalunya més consistent i més forta. Sí.
La Carme Vinyoles és la directora de l'entitat Valentes i Acompanyades que impulsa aquestes mocions contra els matrimonis forçats a casa nostra. Moltíssimes gràcies, gràcies per la seva feina i que tingui molt bon dia i endavant.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per la possibilitat de difondre-ho.